Benvinguts al programa de Poció de Felicitat. Aquest programa es transmet els dilluns de 5 a 6 de la tarda i també els dissabtes de 3 a 4 de la tarda. Ens podeu, doncs, escoltar a Roda de Barà Ràdio, la veu de la Costa Daurada, al 107.7 FM. Des d'aquí us parla i envia moltes salutacions Maria Antònia Margarit i el tècnic amb so, en Leo Loza. Aquest és el programa de Poció de Felicitat número 101, la transformació alquímica de Jung. Us volia comentar que el proper setembre, i degut a l'interès de moltes de vosaltres, iniciarem un nou curs d'Enneagrama per al Desenvolupament Personal a l'Hotel d'Entitats a Roda de Barà. Us preguntareu de què va aquest curs. Bé, només per donar-vos una petita idea, l'Enneagrama és una tipologia sobre la personalitat, un model per comprendre la nostra manera de ser. És, doncs, un instrument per conèixer millor, des de les teves motivacions més profundes. És una invitació a créixer, a caminar, a treure el millor de tu mateix i assumir les teves debilitats amb realisme. És un ajut per conèixer i acceptar millor els altres. És un mètode per investigar sobre un mateix i també sobre els altres. És una eina per al desenvolupament personal, psicològic i espiritual. Si esteu interessats i voleu més informació, com ara els horaris amb què s'impartirà el curs, o bé el preu del mateix i reservar plaça, no dubteu en trucar al telèfon de l'Hotel d'Entitats, que és el 977-65-77-12, on us atendran. Us repeteixo el telèfon 977-65-77-12. Us parlaré avui sobre el que s'anomena la transformació alquímica segons Carl Gustav Jung i com ho va relacionar amb la psicologia i la filosofia. Carl Gustav Jung va fer uns exhaustius estudis sobre l'alquímia en el seu aspecte psicofilosòfic. A causa de que, segons Jung, el patir d'una falta de sentit a la vida condueix a moltes persones a la neurosi o bé contribueix persistentment a que aquesta aparegui, doncs Jung va aprofundir en els seus estudis sobre el paper de les religions en el procés de l'ésser humà, del desenvolupament de si mateix, dedicant-se intensament a l'estudi de l'ocultisme i de la parapsicologia, així com de l'alquímia filosòfica, i la seva relació amb el procés de transformació de l'home. Fins aquí és ben interessant. Ah, que sí. Bueno, doncs aneu escoltant com van anar aquests estudis. Per a aquelles de vosaltres que coneixeu una mica d'alquímia, la ciència precursora de la química i també de la farmacologia, sabreu que en l'alquímia es diu a Hermes l'esperit mercuri i que sota aquesta denominació es poden trobar diferents significats en l'alquímia. D'una banda, es refereix a l'element mercuri, del llatí hydrargyrum, o el símbol HG, que es representa plata líquida, tal com ho veiem en el seu estat real. I igual, per la seva qualitat líquida i volàtil, se'l va anomenar aigua volàtil, associant-lo sempre amb la substància espiritual intangible. Però el significat alquímic real del mercuri va molt més enllà i designa en general al mercuri la naturalesa de l'esperit. I, de fet, en Jung va poder deduir el significat profund de l'alquímia i va relacionar l'escala de la transmutació alquímica amb la psicologia profunda, amb la necessària transformació interior o individuació de cadascú. I així ho va expressar. El que l'alquímia ha creat ho ha reconegut la psicologia sense gaire dificultat com a matèria psicològica que apareix com cos químic contaminada. Aquesta matèria procedeix originalment de l'inconscient. Dit més exactament, el punt d'origen és l'inconscient col·lectiu. Així ho va dir Jung. Dins d'aquesta transformació, des de l'inconscient o matèria prima a la consciència, Hermes és aquesta força misteriosa de la ment foc, que correspon tant a la força motriu del foc com també l'objectiu, la saviesa. Amb l'ajuda del foc, que cada vegada és més forta, es destil·la l'essència. Les dues són qualitats hermètiques, tant el foc com la quinta essència. Però què és la psicologia de l'alquímia? Potser tinguem la idea de que l'alquímia és una pràctica protocientífica, a mig camí entre el místic, l'espiritual i el filosòfic, que enfonsa les seves arrels en Hermes Trismegist, que és una deïtat greco-egípcia. I potser també tinguem en ment aquests propòsits que en aparença l'alquímia buscava en el passat, la joventut eterna o el poder de transformar qualsevol material en or. Ara bé, quan ens referim a la psicologia de l'alquímia de Carl Jung, cal dir que no té res en comú amb aquests propòsits. En aquest cas, el que hi ha és un sentit d'elevació, d'evolució personal. D'aquesta manera, si aprofundim una mica en el llibre de psicologia i alquímia d'en Carl Jung, el que descobrirem és el seu interès per revivificar el concepte d'alquímia en un intent apassionat per renovar la nostra cultura filosòfica i psicològica. Segons Jung, el coneixement d'un mateix parteix de la capacitat per entendre no només la psique, sinó també cadascuna de les manifestacions de l'inconscient. Només mirant els somnis, per exemple, podríem arribar a una visió més holística del que és propi, un teixit més ric i profund amb el qual donar forma a una millor versió de nosaltres mateixos. Però parlem abans de qui va ser el creador de l'alquímia. Qui era en Hermes Trismegist? Doncs bé, aquest és el nom grec d'un personatge mític que es va associar a un sincretisme del déu egipci Deihuti, tot en grec, i el déu grec Hermes, o bé a l'Abraham bíblic. Hermes Trismegist significa en grec Hermes tres vegades gran. En llatí és Mercurius Ter Maximus. De fet, Hermes Trismegist és esmentat primordialment en la literatura ocultista com el savi egipci paral·lel al déu tot egipci que va crear l'alquímia i va desenvolupar un sistema de creences metafísiques que avui és coneguda com hermètica. Per alguns pensadors medievals, Hermes Trismegist va ser un profeta pagà que va anunciar l'adveniment del cristianisme. Se li han atribuït estudis d'alquímia com la taula de Maragda, o potser la conegueu com la tabla Esmeralda, que va ser traduïda del llatí a l'anglès per Isaac Newton. També se li atribueixen estudis de filosofia com el Corpus Hermeticum. No obstant això, a causa de la manca d'evidències contundents sobre la seva existència, el personatge històric s'ha anat construint ficticiament des de l'edat mitjana fins a l'actualitat, sobretot a partir del ressorgiment de l'esoterisme. Van ser els grecs els que van batejar com a Hermes Trismegist el déu tot egipci, responsable del coneixement, aquell que, segons la tradició, va explicar als habitants del Nil que el seu país era una mena d'eco de les meravelles que contemplaven el cel per la nit. De fet, una de les teories més populars per explicar l'orientació de les piràmides és que aquestes imitaven, com les catedrals farien més tard, la situació de certes estrelles del firmament nocturn. Però no la d'unes estrelles qualsevol, sinó d'aquelles anomenades pels seus mil·lenaris textos religiosos al Duat. Sota aquest nom es va conèixer a Egipte els tres astres que integren el cinturió d'Orió, que nosaltres en diem les Tres Maries. Els egipcis creien que eren la porta simbòlica per la qual el faraó accedia als regnes del més enllà. Les piràmides, per tant, van ser models en pedra d'aquesta entrada, llocs d'iniciació en què el governant d'Egipte es preparava per al viatge més important de la seva existència, el de la seva mort. En Jung deia que l'alquímia era també una forma d'art i, com a tal, no deixava de ser una ciència, una a on tot el coneixement pot tornar-se molt més lluminós i elevat. De fet, assolir l'autèntic autoconeixement, per tant, implicaria abans de res tenir una visió més àmplia, atrevida i, sobretot, profunda del ser humà. Un exemple d'aquesta recerca i aquesta autorealització la tenim en Isaac Newton. Isaac Newton, aquest geni matemàtic i eminent científic, va fer alguna cosa més que desenvolupar el càlcul diferencial, descobrir les propietats espectrals de la llum, anunciar la teoria de gravitació universal o formular els primers càlculs d'atracció de la Lluna per la Terra. Gràcies a ell, vam entrar en l'anomenada Era de la Raó, allà on tot havia de comptar amb un adequat suport experimental i científic. Ara bé, una cosa que va poder descobrir-se en les notes i diaris privats de Newton és que era un gran expert en alquímia. És més, tal com ens revelen diversos articles, aquesta era la seva autèntica passió. Per tant, en Newton va ser capaç d'obrir-se a un altre tipus de coneixements, aquí on l'espiritualitat, l'astronomia, el simbòlic i el místic li va poder servir d'ajuda per donar forma a una psique evolucionada. Com deia en Carl Gustav Jung, l'alquímia és un viatge personal de transformació. És un impuls instintiu de creixement. Les persones amb una ment inflexible i un tipus de consciència enfocada cap a l'objectiu, a lo material i a l'observable, tindran una vida limitada. Per afavorir una consciència més àmplia i elevada, com la d'Isaac Newton, hauríem de desenvolupar, segons Carl Jung, els següents quatre elements alquímics: l'intuïció, o sigui, el foc, el pensament, representat per l'aire, el sentiment, representat per l'aigua, i la sensació, representada per la terra. Així mateix, la psicologia de l'alquímia parteix també de molts dels nostres elements psíquics no resolts. Hem d'aprofundir, abans de res, en aquesta foscor alquímica on es troben les nostres ombres per treure-les a la llum. Tota transformació exigeix cert esforç i un gran sentit de creativitat. Podem, doncs, comprendre que hi ha dues classes d'alquímia. Una, que per un cantó s'esforçaria per conèixer el cosmos com un tot i recrear-lo. És, en cert sentit, el precursor de la ciència natural moderna. Una cosa que va aconseguir amb escreix el propi Isaac Newton. I per l'altre cantó, l'altra alquímia, que se centraria en la possibilitat d'una transformació que ens porti a ser a nosaltres mateixos. En Pierre-Jean Fabre, ja a l'any de 1636, ens ho deia d'aquesta manera. L'alquímia no és només un art que ensenya a transmutar uns metalls en altres, sinó que és més aviat una ciència sòlida i veritable que ensenya a conèixer el centre de totes les coses. Si us hi fixeu, tant la psicologia com l'alquímia i l'astrologia són ciències que operen sempre juntes, buscant la transmutació. La psicologia dedueix els misteris de l'ànima de l'home. L'astrologia exposa la naturalesa de les forces que constitueixen l'univers, els seus cicles, ritmes i interrelacions. I l'alquímia explica la manera d'operar sobre elles per accelerar la seva evolució, portant-les així a la seva expressió més sublim. Com moltes ja sabeu, l'alquímia formava part de les ciències ocultes sagrades en l'antiguitat i estava vinculada a la formació en els misteris de la naturalesa. Lo més important i fonamental de l'alquímia és la transformació de la substància de la naturalesa humana i l'alliberament del seu potencial interior diví, procés que es durà a terme a través de la confrontació amb l'ombra o l'inconscient i la integració posterior, una vegada operada la transmutació. La transformació alquímica comença partint de la matèria primera o prima, o substància original, que està en relació amb Saturn, com el plom, a transformar, ja que en ell estan les llavors de l'or alquímic. Des del punt de vista psicològic, podem entendre la matèria prima com els instints, les compulsions, els conflictes emocionals, les pors i les passions que s'apoderen de nosaltres. Que, com molt bé recordareu, totes aquelles de vosaltres que assistiu al curs de l'Enneagrama per al desenvolupament personal, que expliquem, analitzem i identifiquem detingudament al llarg dels cursos. Recordem que en Freud en denomina el ello i que no és més que tot el que està en l'inconscient i que es troba en estat de conflicte. En aquest cas, la pedra filosofal seria el nostre Déu interior, capaç de sostenir-nos enmig del fluir dels canvis de l'existència. I els processos de percepció i comprensió estarien vinculats amb Mercuri i ens donen la capacitat de prendre consciència de les coses i, com a conseqüència, d'operar la transmutació i de posar llum a on hi ha foscor i caos. Però, finalment, l'objectiu del procés alquímic és aconseguir transmutar en or. Si ho aterríssim avui, en dia, al convertir-se en or, com us imagineu que seria? Potser seria alguna cosa així com brillar amb llum pròpia, resplendir de felicitat, retrobar-nos amb la part més pura del nostre ser, o sigui, la nostra essència. Potser seria també gaudir d'una existència sense negativitat, o com ens diu en Eckhart Tolle, aconseguir una consciència pura i il·luminada. O també, com en Sòcrates ens deia, de treure la mala herba de la nostra ment, esperit i existència, per donar pas a la llum i a la veritat que portem dins. Bé, reflexionem ara una mica què seria per nosaltres el convertir-nos en or. El transmutar tots aquells instints, passions, obsessions i pors en algo que fos realment la nostra essència, el nostre or, el químic.
Thank you. per mai.